Oriol Junqueras, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Esquerra.
Sí, no, que comentava que quan el senyor Gonzalo Bernados ha dit una opinió objectiva, m'ha sortit una mica de l'ànima, sempre amb tot el respecte, eh? Que objectiu i...
I opinió és oxímoron.
Sí, exacte, és una mica impossible, no? Però, en tot cas que estaria bé que els oients algun dia que en tinguin ocasió vegin la tertúlia aquí en directe, perquè també és tot un espectacle,
eh? Hauríem de posar grades supletòries.
No només és un espectacle auditiu, diguem-ne.
No, però Oriol, jo opinaré del Barça sense cap passió.
Segur. Bueno,
això no, em fa ser bastant més objectiu que el que opina amb molta passió.
No, també tens passió. Quan parles del Barça?
No.
És perico.
Ara ho veurem.
Jo he dormit molt tranquil, no estic enfadat. Ahir no va passar res per mi. Val? No, jo el que volia dir és una cosa que és molt clara. El 7-0 del Bayern és l'acabament d'un cicle. Ha afegit els problemes tributaris del Messi. I el millor que podia fer, i això que diré és una barbaritat per molts barcelonistes, és traspassar el Messi abans que valgui bastant menys. Això, i començar un cicle
això
nou.
És el que vol una part, diuen, les males llengües, perquè, en fi, aquestes coses són sempre especulacions i, per tant, no són objectives de la directiva actual, però em sembla que és una... Oi, això és el que volia també el senyor Rossell durant bastant temps. Em sembla que és una, per dir-ho així, un error. També dit des del punt de vista objectiu.
Mira, els errors comencen quan se renova per tants anys el Puyol i el Xavi. Va. Quan no se fa front...
Ui, estem fent la tertúlia de les 10.
No.
Sí, exacte.
No, jo en canvi, deixa'm dir una cosa. Sí. Jo crec que el problema del Barça es diu Tito Vilanova. En el moment en què el Tito Vilanova no pot continuar en el projecte, que jo crec que era un ànima del projecte, que jo crec... bastant compartida amb el Guardiola... A partir d'aquí comencen tots els problemes. I un equip que se li en va el director, diguem-ne, pues tot allò... Tot és ja anar contracorrent i tot és molt complicat. No ho estic dient en contra del Tata Martino.
El símptoma, senyor Barretas...
El Tata Martino ha fet el que ha pogut. Quan ha arribat amb tot començat, d'allò, han fet el que han pogut. Però això no hi ha...
El símptoma, senyor Barretas, són previs. I és un desgast que és abans de que el senyor Tito Vilanova deixi el club. Són previs.
Jo crec que el problema del Barça de l'equip comencen en el moment en què el Tito Vilanova no pot continuar...
Parlem a partir de les 10, igual que dimecres que ve, que farem a prova
des de València.
No, m'explicarà una cosa que jo m'ho explicarà, eh? Jo m'ho explicarà. Això del president del València, amb l'altre president del València, que el volia segrestar, vull dir, és una cosa delirant, però delirant. Però dimecres que ve en parlarem.
Més delirant encara és tindre un camp que està a punt de caure i que encara sort, no sé, vostè anirà al partit...
Jo no.
Sí, necessitaria un casc d'aquest d'obrer, perquè és un...
Perquè
el Mestalla és un camp que, de veres, quan entres, diu, ai, que cau. Hi ha uns quants quilòmetres, n'hi ha un altre preciós fantasma, que està començat des de fa no sé quants anys, i que allà està, sense poder-lo continuar, perquè el club ha estat un caos, absolutament, en els últims anys, però que no pot arreglar ningú. Començant per la propietat.
No sé si l'Oriol Junqueras va veure el partit ahir o no.
El vaig veure... I, va, no sé, no, és que no sé si jo haig d'opinar gaire sobre temes de futbol, perquè, haig d'opinar d'altres coses.
No, perquè té els número 2 allà a l'Ajuntament i és del Madrid.
Vaig patir-hi. Jo hi vaig patir, m'ho passo malament.
Sí? S'emprenya o no?
No sé si l'expressió és emprenyar, però sí que... No m'agrada, m'ho passo malament...
És molt futbolero?
Soc molt del Barça, diguem-ne, això sí. I llavors em passa que si haig de veure un partit de futbol on no jugo al Barça, no m'interessa gens, i si jugo al Barça, m'interessa sempre. Per tant, més que futbolero, soc del Barça. I em passa també en molts altres esports. El que passa que al mateix temps també soc de l'equip del meu barri, que és la Guàrdia.
I de la penya?
De la penya blaugrana, Sant Vicenç.
No, de la penya de Badalona.
Bueno, llavors soc de tots els altres equips.
I del Hamel Granollers?
També, amb tots els altres equips catalans.
I del hockey de Madrid? I del hockey del Madrid?
Sisplau.
Però soc sobretot del Barça, diguem-ne. I després...
De l'Espanyol, no?
Els equips...
Monopoli.
Home, l'Espanyol, de tant en tant també hi vaig al camp de l'Espanyol, perquè em sembla que és un signe de respecte. En canvi, quan vaig al camp del Barça, sempre vaig a...
Tingues en compte el que va dir el Trias, eh?
Què va dir el Trias?
Que... Ja ho recordes? No. Que teniu... Què era? Un cunyat de l'Espanyol era una de les més grans desgràcies que podia tenir.
Escolta, jo de tant en tant...
Quants xistes has fet tu sobre el Barça o sobre el que sigui?
No faig cap. Ara, di això com un orgull, que és el que va dir en Trias...
Oh, sí, bueno, el que no trobo bé és que des de la grada, com l'altre dia, el dia de l'Espanyol-Barça, es cridi Trias muérete.
Evidentment, això és una barbaritat, una salvajada, i desmereix el que el va fer.
Ni això ni la Shakira, pobreta.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí.
Acabo d'explicar això, que al camp de l'Espanyol hi vaig, perquè em sembla que és un signe de respecte per tots els equips del país, diguem-ne, i per tant intento anar-hi de tant en tant. En canvi, quan vaig al camp del Barça, vaig sempre a Gol Sud, perquè és on he anat sempre, i, per exemple, no, de moment almenys no he anat mai a tribuna, diguem-ne.
Ni a la llotja?
No, res.
No l'han convidat mai?
M'han convidat, de moment no he tingut ocasió d'anar-hi mai. I sempre que vaig al camp del Barça, que tampoc no hi vaig gaire, vaig un parell de cops l'any, doncs vaig a Gol Sud.
S'ha acabat una etapa, per cert, o no?
No sé què dir. És que això del futbol es presta a tota mena de teories i com que són molt difícils de contrastar, tothom les defensa amb molt d'entusiasme. Certament, el més dolorós d'ahir, diguem-ne, és que semblava que els hi faltessin ganes, diguem-ne, no? Sí, sí. Perquè tu pots jugar més bé, més malament, pots tenir més sort, menys sort, però sobretot era una qüestió de fam, diguem-ne, no? De ganes de guanyar, i de fet va guanyar qui més ganes de guanyar tenia.
D'acord. Perdona, vas explicar una cosa, que és l'article que avui escrius a La Vanguardia sobre... avui llegíem... Posa dia i hora, va dir durant dimarts i va reiterar mas dimecres. Tot apunta que el govern espanyol veurà augmentada la pressió pel govern, per Convergència i Unió, pel PSOE i també per sectors econòmics i financers gens sospitosos a simpatitzar amb el sobiranisme, però que confien que si Rajoy mogués alguna peça tot seria diferent i dormiria més tranquils. Hi haurà dia i hora?
Jo crec que no. Jo crec que no amb bastant de temps.
És bastant, dir, escolti.
La sensació que hi havia ahir a Madrid és que el PP ja havia fet el que li convenia, que era fer el debat, diguem de tancar una carpeta o una part d'aquesta carpeta, intentar-la tancar, per suposat, i passar al tema que més els preocupara, que són les eleccions europees, i llavors l'endemà ja van decidir qui era el candidat, etc. I estan en un altre xip, ja. I, per tant, ara... Jo el que explico en aquest article és que jo em va enganxar el Rubalcaba pel braç per dir-me que el PP i el PSOE no són el mateix, i em posa allà la B30, que és allò, el passadís aquest que dona la volta a l'hemicicle, i clar, quan estàvem allà de cop i volta, enxampem que estaven el Duran i la Soraya, que venien de com de parlar, no? Bueno, que van tenir una... És a dir, el dia abans era el no, i no hi havia res a fer, no hi havia cap sortida al diàleg, no hi havia cap escletxa, no hi havia cap res, i a l'endemà veus que, bueno, que les relacions, la interlocució del tot no s'ha suspès, i que continuarà. I llavors, bueno, pel que a mi m'expliquen, doncs ara el Rubalcaba té interès també en apretar, perquè hi ha buscar solucions, diguem, de tres bandes, i que també hi ha sectors econòmics financers del país, del món de l'establishment, que entenen que no són ni independentistes, però que sobretot el que no volen és merder. I llavors el que volen és que, clar, insisteixen en el Rajoy a que aviam si pot fer algun pas, perquè és evident una cosa, si el Rajoy fa algun pas i algú d'aquí ho compra, diguem-ne, la majoria sobiranista que hi ha, el bloc sobiranista que hi ha, des de la CUP fins a la Unió Democràtica, si alguns d'aquests diuen, escolta, doncs això que ens ofereixen no està malament, bueno, és el dividir venceràs, digue't d'alguna manera, no? Si hi hagués alguna proposta per part del govern espanyol que aquí algú pogués comprar, doncs això jo crec que canviaria molt l'escenari.
Però, Barbeta... No,
avui perdó, és que vull parlar amb l'Oriol Junqueras i ara anem fent preguntes a l'Oriol Junqueras, però arran del que escriu avui el Barbeta, que estava al Congrés abans d'ahir. Avui el Mundo, permeti'm, hi ha un dibuix, una vinyeta del Pallarès, agafant Artur Mas, quan surt Oriol Junqueras agafant Artur Mas com si fos un titella, mirant-se-li i dient-li dia i hora, per a què? S'identifica amb aquesta vinyeta?
No,
l'ha d'agafar-lo, el que diu, dia i hora, per a què?
No he vist la vinyeta i, per tant, no sé si m'identifico, però intueixo que no gaire, diguem-ne, no? A veure?
aquesta.
Doncs, després de veure-la, encara menys, diguem-ne, no?
I ara per aquí?
No, bueno, ara, quan sentia el senyor Barbet explicant això, amb tot el carinyo que tothom sap que tinc pel senyor Barbeta, no? Però em sonava tot plegat, no perquè ho digui ell, que...
Jo feia descripció,
sí, no? Sí, jo sé, sí, no, jo entenc. Vull dir, la descripció que feia el senyor Barbeta dels... em sonava molt antiga, molt tronada, molt vella, molt avorrida, no? Són reflexions que hem sentit tantes vegades.
Deixa'm dir una cosa, Oriol, que jo no feia una reflexió. No, jo també ho trobo antic i el que vulgui. Simplement dic el que passava ahir, que parlaven, que no sé què, que intenten, que s'intenta, bueno...
No dic que el senyor Beta...
participi d'això, no.
Exacte, no dic que sigui un dels ideòlegs...
Jo un voyeur.
D'aquesta intent de trobada, no? El que dic és que tot això sona molt vell, que n'hem sentit parlar moltes vegades, que de promeses, de pactes fiscals, de reformes constitucionals, n'hem sentit parlar moltes vegades, i l'única reforma constitucional que funciona és aquella que serveix per prioritzar els interessos dels bancs, mai millor dit, parlant d'interessos i de bancs, respecte als ciutadans, que amb això el PP i el PSOE no tenen cap inconvenient en posar-se d'acord, i en canvi, per adaptar el marc legal a la voluntat dels ciutadans, amb això doncs els hi fa una mandra insuperable, i de fet no ho fan mai, no? Per tant, jo em sembla que la lliçó que n'extraiem de la història, de l'experiència de fa molts anys i dels fets més recents és que el futur depèn de nosaltres, està en les nostres mans, i que esperar promeses que després mai no es compleixen és un exercici absolutament inútil.
Per tant, quan sent que tant el president de la Generalitat com Duran i Lleida reclamen dia i hora...
Bé, jo sempre dic, i ho mantinc absolut, perquè n'estic convençut, que nosaltres som partidaris del diàleg sempre, tot arreu i amb tothom, diguem-ne, no? Per tant, escolta, la possibilitat de parlar em sembla que sempre pot ser molt plaent. Ara, insisteixo, l'experiència ens ensenya que aquest tipus d'esperances són vanes i que els governs espanyols o no es mouen o quan es mouen menteixen, diguem-ne, i tots tenim frescos en la memòria, malauradament, doncs, les paraules del senyor Zapatero dient apoyaré l'Estatut, que serà el Parlament de Catalunya, o les paraules del senyor Aznar dient que ara sí que ens entenien els catalans, i les paraules de tothom, i després res no serveix, diguem-ne, no? Els pactes sempre són incomplerts, en lloc d'avançar sempre retrocedim, a cada bugada hi perdem un llençol, la situació financera i la situació competencial és dramàtica, la pressió del govern espanyol contra els nostres ajuntaments i etcètera, etcètera, és duríssima, vol privar els ajuntaments d'assumir competències en l'àmbit educatiu, esportiu, d'assistència social, etcètera, etcètera. Per tant, no hi tenim res a guanyar esperant aquest tipus de promeses per part del govern espanyol.
Va veure tot el debat, senyor Junqueras?
No.
Tot no?
No. No, perquè tinc feina, tenia feina d'alcalde, i vaig veure la part inicial amb la intervenció dels tres representants del Parlament de Catalunya, que em sembla que ho van fer molt bé, molt bé, molt bé. Després va començar el senyor Rajoy, i al cap d'uns minuts, diguem-ne, vaig anar a fer feina com a alcalde. Després em vaig reincorporar a sentir algunes intervencions més.
Per exemple,
la rèplica de la Marta Rovira i les intervencions de l'Alfred Bosch. I
no s'ha dit?
He sentit algun tros. Però I? Tinc la sensació que un cop sentit algun tros ja ho has sentit tot, diguem-ne. No? Vull dir que no ho sé. Bé, molt bé. Amb tot el respecte per tothom. I tothom suposo que és conscient del que diu i del que fa, i jo la gent que ens ajuda sempre els agraeixo, no? I indubtablement...
Rosa Díaz és una aliada d'Esquerra Republicana?
No, jo crec que és una aliada de la presa de consciència dels ciutadans de Catalunya, diguem-ne, no? És com un despertador. I llavors hi ha gent que dorm i que li costa despertar-se i li costa incorporar-se a la realitat, i llavors doncs hi ha gent que molt amablement fa aquesta tasca de despertar consciències. Curiosament, després després, un cop ja acabada la guerra de successió, en el segle XVIII, va aparèixer un text que es titulava El despertador de Catalunya. Bueno, és aquesta idea, no?, de que sempre hi ha algú que t'ajuda a prendre consciència de la realitat, i sens dubte Rosa Díez és una persona que en aquest sentit fa una feina extraordinària i encomiable, i des de la seva perspectiva m'imagino que digna de mejor encomio, però en tot cas nosaltres hi estem molt agraïts.
En dies com el que va passar, o el que va passar abans d'ahir, en algun moment no tenia ganes de dir oi, com m'hagués agradat ser dia?
Bueno, sí, el que passa que nosaltres estàvem convençuts que i estem convençuts que els representants del Parlament de Catalunya que hi van anar són els millors que hi podien anar, que la Marta Rovira és una persona que domina absolutament el tema del procés, que té uns coneixements jurídics i polítics que evidentment són molt superiors als meus, perquè jo si tinc alguna habilitat deu ser en algun altre àmbit, diguem-ne. No, jo sempre dic que a Esquerra Republicana no hi ha cap àmbit en el qual jo sàpiga, jo sigui el que en sé més del partit. Sempre hi ha algú que en sap més que jo. I jo crec que això és molt positiu, diguem-ne, no? Perquè seria molt trist que sempre fos la mateixa persona la que en sabés més que cap altra. En el nostre cas, sempre hi ha algú que en sap més que jo, i si jo tinc alguna habilitat, si és que en tinc alguna, és la d'intentar ajudar-los a tots a desenvolupar les seves habilitats. En aquest cas, la Marta Rovira ha estat anomenada sovint Madame Procés, i jo em sembla que és de justícia reconèixer-li que precisament és una de les ànimes de tot aquest camí que intentem recórrer exitosament als ciutadans de Catalunya.
Ahir deia el Parlament Artur Mas que ja pensa en la llei internacional per poder celebrar el referèndum del 9 de novembre. Què vol dir exactament?
Vaja, jo que de dret n'he estudiat molt poc, diguem-ne, sé que existeix una cosa que s'anomena els principis generals del dret, no? I dels principis generals del dret n'emana el dret que anem fent. Dels principis generals del dret internacional i del dret en general n'emana una qüestió molt important, que és el principi democràtic, i és que és la democràcia la que ha de determinar les lleis i no les lleis les que han de coaccionar l'exercici democràtic. Vaig sentir el senyor Rajoy que deia que la democràcia es caracteritza perquè la llei està per sobre de tot. Però és una definició que jo crec que és molt poc precisa, perquè, de fet, hi ha molts règims dictatorials en els quals la llei està per sobre de tot. La qüestió no és si és la llei la que està per sobre de tot, sinó qui fa les lleis i amb quina legitimitat democràtica les fa. Que la llei estigui per sobre de tot també ho vivíem en l'època franquista, per posar un exemple, o en l'Alemanya nazi, per posar-ne un altre. La qüestió no és si la llei està per sobre de tot, la qüestió és si la voluntat democràtica dels ciutadans és la que està per sobre de tot, no? I precisament quan els atenencs van inventar, amb tots els defectes que vulgueu, però van inventar la democràcia, el que van venir a dir és que era la democràcia la que havia de determinar el marc legal i no el marc legal el que havia de coaccionar el dret a vot dels ciutadans. Per tant, jo em sembla que dels principis generals del dret n'emana precisament aquesta idea: els ciutadans han de poder decidir, els ciutadans tenen dret a decidir, per això es vota. És evident que llavors les lleis han de complir en aquests mateixos principis generals del dret, és evident que sí, i jo crec que igual que molts altres abans que nosaltres, els catalans acabarem votant.
Però jo he preguntat per la llei internacional que ahir reclamava Artur Mas, sí. que on va el president de la Generalitat?
Jo
ho interpreta.
Sí, jo vull entendre, i en tot cas és la meva interpretació,
sí,
que és que atès que més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment han fet la seva independència al llarg del segle XX, i per tant, com que ho han fet més de la meitat, ho han fet la majoria, i com que ho han fet la majoria és un fet habitual, i com que és habitual és normal, doncs que nosaltres volem sumar-nos en aquesta normalitat democràtica per la qual els ciutadans decideixen el futur del seu país votant. I per tant, que en aquests principis generals del dret internacional estem avalats per demanar als ciutadans de Catalunya que opinin, i que quan els partits polítics, aquesta mena de partit quasi únic que hi ha a l'estat espanyol, que s'anomena PP-PSOE, ens nega el dret a votar, de fet, no només ens està negant el dret a votar, sinó que el que ens està dient és que la nostra opinió, l'opinió dels ciutadans de Catalunya, li és indiferent, que no li interessa. No? Jo crec que no hi ha cap ciutadà que li agradi constatar que la seva opinió és considerada irrellevant per part de, en aquest cas, de, del PP, del PSOE, etc, etc. Jo crec que aquests principis generals del dret i aquests principis generals també del dret internacional doncs avalen que els ciutadans de Catalunya hem de votar i que votarem.
Està convençut que el 9 de novembre a Catalunya es votarà?
Jo estic absolutament convençut que votarem i a més, de la mateixa manera que el senyor Mariano Rajoy mai especula sobre què farà ell el dia 10 de novembre quan hagi guanyat el sí a la independència a Catalunya i no ho fa també per sentit de la seva responsabilitat, diguem-ne, perquè sap que si ell especulés sobre la possible victòria del sí en un referèndum sobre la independència de Catalunya, de fet, estaria afeblint la seva pròpia posició, doncs pel mateix raonament jo no especulo mai, o intento no fer-ho mai, sobre escenaris alternatius al millor dels escenaris que tenim en aquest moment, que és un escenari que és fruit d'un acord majoritari, molt majoritari en el Parlament de Catalunya, i que a més té el suport dels sindicats, de la majoria dels empresaris del país, perquè la majoria dels empresaris del país estan en les patronals que sí que donen suport en la taula pel dret a decidir, les cambres de comerç, les entitats, associacions, etc, etc. Per tant, jo estic segur que votarem i estic segur que els ciutadans de Catalunya podran expressar-se sobre el futur del nostre país.
Acabo i deixaré que en Barbet, en Sánchez, en Barberà i en Bernardo es preguntin el que vulguin, però veient a Rajoy, veient a Rubalcaba, escoltant a Rajoy, escoltant a Rubalcaba, escoltant a Rosa Díez, el no, 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 i més no, què pensava vostè abans d'ahir?
Que tot molt previsible, no? Cap sorpresa, ja ens ho imaginàvem, diguem-ne. No.
I el missatge de Rubalcaba amb la reforma constitucional...
Sí, el que passa... Jo que tinc un enorme respecte per tothom, diguem-ne...
Ara tinc la sensació que s'ha posat la llengua o estava comptant fins a 10.
No, i sí. especialment també pel senyor Rubalcaba, tant com per qualsevol altre. També em sembla que és de justícia recordar que el senyor Rubalcaba és el mateix que va reformar la Constitució per afavorir els interessos dels bancs en contra dels ciutadans i que, en canvi, no vol ni sentir parlar de la possibilitat que els ciutadans de Catalunya s'expressin lliurement. Que el senyor Rubalcaba és, i va ser un dels màxims responsables del govern del PSOE quan hi havia el senyor Zapatero i que va ser un dels màxims impulsors de la cepillada a l'Estatut d'Autonomia. Que el senyor Rubalcaba és un dels que va aplaudir amb més entusiasme la sentència del Tribunal Constitucional que rebentava definitivament l'Estatut d'Autonomia votat pels ciutadans de Catalunya. Que el senyor... El senyor Rubalcaba és un dels que més va fer per liquidar la carrera política del senyor Pasqual Maragall. No ho sé, jo crec que de credibilitat federal no en tenen gaire, diguem-ne, no? Perquè la credibilitat és una cosa que et guanyes amb el dia a dia i els dirigents del PSOE de federalisme no l'han practicat mai, de fet no el practiquen ni dintre del seu partit i sotmeten en els diputats del PSC a una disciplina de ferro i els sancionen quan no voten com ells volen que votin. Si aquest és el concepte de federalisme que tenen ells dintre del seu partit, no vull ni imaginar el model de federalisme que ens voldrien aplicar a nosaltres i veig que ens sancionarien per qualsevol cosa cada vegada que no els hi donguéssim la raó. Per tant, no sé, que s'ho estalvin, diguem-ne, que tenim moltes coses importants a fer, moltes d'elles molt urgents, que hi ha molta gent del nostre país que pateix i que pateix molt i que no ens facin perdre gaire temps, si pot ser.
Gonzalo Bernardo, mira, comences tu, preguntes breus, sisplau, i respostes, si te poden ser breus, també.
Ho intentarem.
Gràcies.
Dos preguntes, molt ràpides i senzilles. Vaya. La primera, quines són les principals perills que té la independència? Dos, si Esquerra Republicana es conforma, si de Madrid ve una proposta... Imagini's la millor proposta, sí. Si es conformaria amb aquella millor proposta i renunciaria, en algun cas, a la independència, si la proposta fos pràcticament
independència
econòmica, però subjecta a l'estat espanyol.
Farem una cosa. Esperarem que el govern espanyol ens faci la proposta. Quan ens la faci, l'analitzarem amb tot el carinyo amb el que habitualment analitzem les propostes dels governs espanyols i donarem una resposta també carregada de respecte, diguem-ne. Però no especularem sobre impossibles, diguem-ne. És com si jo li digués, imagini's que fa 10 anys una expedició de marcians va aterrar a les planes de la Segarra i que no va passar. Té el mateix nivell de probabilitat que el govern espanyol ens proposi
la independència. Per Esquerra Republicana és negociable o innegociable?
El que és innegociable per Esquerra Republicana és la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Per tant, si els ciutadans de Catalunya diuen que volen ser independents, és evident que serem independents. I si els ciutadans de Catalunya diuen que es conformen en alguna cosa que no és la independència, doncs respectarem la voluntat dels ciutadans de Catalunya, com no pot ser d'altra manera i com hem fet sempre. Ara, si vostè m'ho pregunta a mi, jo soc independentista...
Per tant, és innegociable...
El que és innegociable és el respecte a la voluntat dels ciutadans de Catalunya i jo defensaré el que a mi em sembla que és millor. I el que és millor per garantir que la voluntat dels ciutadans de Catalunya sigui respectada és la independència. Per què és el millor? Perquè és l'únic instrument que dota els ciutadans de Catalunya de tots els instruments propis d'un estat. I, per tant, com que nosaltres no volem ser més ni que Dinamarca, ni que Àustria, ni que Holanda, ni que Itàlia, ni que Alemanya, ni que el Regne Unit, ni que Suècia, però tampoc no hi ha cap raó perquè ens conformem amb ser menys, perquè, que jo sàpiga, no tenim cap mancança que justifiqui que haguem de ser menys que un altre, jo em sembla que és evident que hem de voler el millor per la nostra gent. I segur que vostè vol el millor per la seva família i que no es conformaria amb una mica menys que el millor, perquè vol el millor.
I els riscos de la independència? Té alguns riscos?
Bé, els riscos de la independència. Imagini's que el govern espanyol no vol negociar de cap manera, i no vol negociar de cap manera, etcètera, etcètera. Què passarà? Doncs que el govern espanyol haurà d'assumir també les seves obligacions a nivell internacional. Per exemple, el pagament del deute. Com que probablement el govern espanyol no està en condicions d'assumir les seves obligacions a nivell internacional, li convindrà també arribar a un acord amb la nova república que haurà nascut a Catalunya fruit de la voluntat dels ciutadans de Catalunya. I en el marc d'aquesta negociació, que és una negociació que potser el govern espanyol no tindrà gaires ganes de fer, però que els creditors internacionals del propi govern espanyol, els creditors són una gent molt curiosa, perquè tenen un costum de fa molt de temps, de fet des de fa segles, que és que volen recuperar els diners que deixen. I per tant, aquests creditors seran els primers que diran al govern espanyol que ha de negociar, que no pot ser que el govern espanyol faci de tot per impedir el lliure exercici del dret a vot d'uns ciutadans que no només pel fet de ser ciutadans, que ja amb això mereixen totes les garanties i tot el respecte a l'exercici del seu dret a vot, sinó també perquè representen el 20% del PIB i el 24% de l'esforç fiscal.
I acabo. Hem de tenir banc central propi o no?
Jo crec que Catalunya ha de tenir un banc públic, igual que té un banc públic la majoria d'estats de la Unió Europea, estiguin o no dintre de la zona euro. Jo crec que han de tenir un banc públic per una raó molt senzilla, que és que el mercat financer és un mercat oligopolista i, per tant, un banc públic contribueix a augmentar la lliure competència. Per tant, si vostè m'ho permet, diguem-ne, es dona aquesta aparent paradoxa, que és que precisament la titularitat pública d'almenys un banc contribueix a garantir la lliure competència en el mercat i fa que el mercat sigui més eficient. Atès que hem vist, i especialment en els darrers anys, és una veritat universalment contrastada, que els bancs no sempre fan bé la seva feina, és bo que n'hi hagi algun altre que els ajudi a fer-ho. Això vol dir que els bancs, aquest suposat banc públic que hi hauria a Catalunya, igual que hi és a la majoria dels estats de la Unió Europea, siguin o no membres de la zona euro, sempre ho farà tot bé? Doncs certament no vol dir això. Vol dir que intentarem fer-ho bé, igual que suposo que ho intenta fer bé tothom. Per tant, sí, hem de tenir un banc públic. I igual que el sector públic no ha de renunciar a tenir elements de gestió i de titularitat en àmbits estratègics, per exemple, de l'energia o de les telecomunicacions. És bo que sigui així. Això es pot fer de forma consorciada amb els privats. Es pot fer de forma consorciada amb els privats. Pot haver-hi titularitat pública amb gestió privada? Pot haver-hi. Pot haver-hi titularitat pública i privada simultàniament i que estiguin consorciades? Sí. El sector públic ha de ser ambiciós en aquests àmbits que són estratègics pel benestar dels ciutadans? Sí, ho ha de ser. I ha de ser respectuós amb les lleis del mercat? Sí, ho ha de ser. I ha de saber col·laborar amb els agents privats que hi participen? Del tot. I ha de ser garant dels principis de seguretat jurídica? Del tot. Precisament el que no fa el govern espanyol. I això vol dir que el sector públic ha de ser invasiu en tots els àmbits de la vida pública? En absolut. Per exemple, els ajuntaments no han d'envair aquells àmbits competencials que ja estan servits per la societat que s'ha autoorganitzat. I a Catalunya, que tenim una societat que des de fa molt de temps s'autoorganitza en l'àmbit educatiu, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit assistencial, etc, etc, el sector públic ha de ser extremadament respectuós d'aquesta rellevància i d'aquest protagonisme de la societat. Jo crec que tot això és perfectament compatible i que és bo pel futur del nostre país.
Ves que no tinc cap credibilitat pel senyor Junqueras, que li van apretat.
Però m'ha semblat que era útil ara explicar-ho.
No, consta, segur, segur. Jaume Barberà, sí, sisplau.
Senyor Oriol Junqueras, sí. Fa dos mesos, tres mesos, no ho sé, vostè ho sabrà amb més precisió, vostè va fer unes declaracions, crec que a Brussel·les,
sí.
Crec que a Brussel·les,
sí.
En què va parlar d'una mesura, diguem-ne, de pressió, que era sí. Una vaga.
No, jo no he fet servir mai aquesta expressió. I per tant, si algú és capaç de trobar-la la gravació, i sí que la vaig fer servir, m'ho empassaré, diguem-ne, però no he fet servir l'expressió. Jo el que he dit és que els ciutadans de Catalunya tenen la força que tenen perquè tenen el vot i perquè tenen elements de mobilització que han demostrat reiteradament. I que aquests elements de mobilització també es poden expressar en àmbits econòmics. I es poden expressar de moltes maneres. Es poden expressar, per exemple, deixant de fer servir durant unes hores tal cosa, o durant un dia deixar de fer tal altre, o durant un altre dia fer molt aquella altra cosa de més enllà, i que els ciutadans de Catalunya trobaran la manera de fer servir aquesta força de la seva mobilització també en aquest àmbit.
Bé, aleshores, imaginem-nos, sí. No hem d'imaginar gaire, avui, legalment, amb la legalitat de l'estat espanyol, sí. la consulta, el 9 de novembre, sí. No es podrà fer amb aquesta legalitat. Bé, imaginem-nos que aquesta consulta finalment no es pot fer. De cap de les maneres.
Jo no accepto aquesta possibilitat, perquè... Ja.
Bé, vostè estaria d'acord a fer una convocatòria de vaga general?
Clar, és que com que no accepto la prèvia, diguem-ne, no puc acceptar la conseqüència d'una prèvia que no accepto. Com seria possible que no votéssim? És a dir, què pensa fer el govern espanyol per impedir que votem? Aquesta és la gran qüestió. La gran qüestió és què pensa fer el govern espanyol per impedir que els ciutadans de Catalunya votin. Perquè... És que, segons què pensi fer el govern espanyol, de fet, a ulls del món ens estarà regalant tota la raó. Per tant, el govern espanyol també té uns límits en l'ús del que considera els seus instruments. I aquests límits estan en la legitimitat percebuda per part de l'opinió pública internacional. Llavors, la gran qüestió... La gran qüestió és què pensa fer el govern espanyol per impedir que els ciutadans de Catalunya, amb una papereta a la mà i fent cua davant d'una urna, posin la papereta dintre de l'urna. A veure com ho pensen fer per impedir això. És que jo crec que no ho podran fer, no podran impedir-ho. Per tant, en aquest sentit, jo tinc confiança que si els ciutadans de Catalunya es mobilitzen, doncs ho aconseguirem, ho farem, votarem. D'altra banda, si hi ha una llei, és a dir, si el govern espanyol va pel món, que ho fa, hi va... I nosaltres sabem que hi va perquè nosaltres també hi anem, òbviament. Si el govern espanyol va pel món dient que hi ha una llei que prohibeix votar, és a dir, si hi ha una llei que prohibeix l'exercici d'un dret democràtic tan fonamental com el vot, és a dir, si hi ha una llei que prohibeix la democràcia, és a dir, si el govern espanyol explica, que ho explica, que la democràcia és il·legal, la resposta que li donen les cancelleries internacionals és que si hi ha una llei que diu que la democràcia és il·legal, significa que aquella llei és antidemocràtica, i atès que el que preval és la democràcia, perquè és la democràcia la que ha de determinar els marcs legals, doncs al govern espanyol li serà impossible justificar que els ciutadans de Catalunya no poden votar. A partir d'aquesta confiança, tota la resta se'n deriva, diguem-ne.
Vostè, pel fet que Convergència i Unió hagi escollit com a soci el Partit dels Socialistes per aprovar Barcelona World,
sí.
Ha significat un trencament?
No, el que significa...
un allunyament...
El que significa és la constatació de que en determinats àmbits, en determinats aspectes, Convergència i Unió prefereix pactar amb el Partit Socialista. I, per tant, prefereix reeditar allò que a vegades, popularment, i els mitjans de comunicació, han anomenat la sociovergència. I que aquests àmbits en els quals prefereix pactar amb el Partit Socialista són aquells àmbits en els quals hi ha en joc... els privilegis d'uns pocs enfront dels interessos de la majoria. I això passa, per exemple, en l'àmbit de Barcelona World, del qual nosaltres estem a favor d'un bon acord i estem en contra d'un mal acord. Què vol dir?
L'actual és un mal acord?
És un mal acord, sí. Per què? Perquè si l'inversor va en sèrio, que nosaltres confiem que l'inversor va en sèrio, l'inversor no ha de tenir cap inconvenient que en lloc d'una rebaixa dels impostos prèvia hi hagi un sistema de bonificacions en funció de la inversió efectivament realitzada i de la creació neta de llocs de treball que tingui conseqüències més o menys semblants, diguem-ne, però que no impliqui una rebaixa prèvia sense les garanties evidents de que la inversió arriba fins al final, de que els llocs de treball es creen, etc, etc. Per tant, en lloc de fer-ho ex ante, fem-ho ex post, fem-ho condicionat a la inversió. Després, una altra reflexió. No pot ser que en un sector en el qual l'IVA no existeix hi hagi un impost sobre el joc que és la meitat que l'IVA que paguem, per exemple, en àmbit cultural. Per tant, la rebaixa no ha de poder ser del 10%, perquè si resulta que en l'IVA estem pagant el 21%, hauria d'haver-hi una sintonia, encara que fos mínima, entre els impostos que paguem per les nostres activitats i per els nostres usos recreatius als ciutadans, perquè no pot haver-hi un sector del joc privilegiat respecte dels altres sectors de l'oci i de la cultura. No té sentit. Per tant, el pacte pot ser millor, sí, i també pot ser millor en un altre àmbit, és a dir, que és en l'àmbit urbanístic. Si l'inversor va en sèrio, nosaltres no dubtem pas que va en sèrio, no volem dubtar que va en sèrio, l'inversor ha de poder acceptar que les llicències urbanístiques es vagin concedint progressivament a la realització efectiva de l'obra. No cal fer tota la concessió abans de l'inici de tota l'obra, perquè a mesura que la va fent i es van fent efectius les inversions, es pot ampliar els permisos de construcció i pot haver-hi un compromís escrit sobre aquesta qüestió. Fer-ho prèviament, fer-ho del tot prèviament, què implica? Que afavoreixes en els propietaris del terreny, que són els que venen el terreny, i per tant obtenen la plusvàlua en funció del permís total de volumetria que es pot construir, i una altra cosa... afavoreix en aquells que ja estan en el sector del joc que sense fer cap inversió ni crear cap lloc de treball passaran de pagar el 55% al 10%, i aquests no estan fent cap inversió ni estan fent cap lloc de treball. Per tant, nosaltres no podem beneir un acord que té tots aquests defectes. És més, tenim la sensació que l'inversor acceptaria moltes d'aquestes condicions o acceptaria aquestes condicions, i que en canvi hi ha hagut qui ha tingut pressa per regalar-li més del que l'inversor demanava.
Vicent,
una situació, per això que diu ara,
sí.
Per un costat no m'estranya, per l'altre em preocupa. No m'estranya perquè la política continua. I a part del procés que viu Catalunya, hi ha decisions que s'han de prendre del dia a dia.
Uh-huh.
Una situació, però malgrat tot, la situació que vivim és extraordinària.
I tant.
Una situació extraordinària com la que vivim no demanaria solucions extraordinàries i oblidar-se més de les sigles.
I tant.
És a dir, no pot... I per què no ho fan?
Bueno, ho estem fent.
No.
Precisament per això nosaltres defensem els interessos generals del país i de la societat catalana. I els interessos generals del país no es defensen rebaixant els impostos del 55 al 10% en aquells que ja estan en aquest sector i que no fan cap inversió i que no fan cap lloc de
això
treball.
Això que vostè diu està passant justament en un moment en què s'ha plantejat una consulta i en què després de la consulta, que seria l'última pregunta que li faré, alguna cosa s'haurà de fer si es fa.
I tant.
D'acord.
Moltes coses.
Doncs li dic la primera.
Sí.
Una situació extraordinària, torno a repetir, no hauria de fer ja que vostès i tota la gent que està per aquest procés, i encara diria més, tota la gent que està per la independència d'aquest país, no deixaren de costat les sigles i prengueren decisions extraordinàries?
Del tot, totalment d'acord.
Pues perquè no ho fan, torna a repetir.
Nosaltres ho fem cada dia, precisament,
no,
per,
vostè...
això,
no,
precisament per això defensem els interessos generals, i per això denunciem i no compartim l'externalització del Departament Comercial de TV3 perquè entenem que serveix només per afavorir els interessos d'algun privat que precisament competeix contra la televisió pública. I per això no compartim que Convergència i Unió i el Partit Socialista també votin conjuntament les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre la corrupció a la salut, a la sanitat, perquè tenim la sensació que el que fan Convergència i Unió i el Partit Socialista quan voten conjuntament les conclusions d'aquesta Comissió d'Investigació sobre els casos de corrupció a la sanitat és tapar-se mútuament els uns als altres.
Sap el que passa? Que m'està dient que ho estem fent i alhora m'està dient que com no ho estan fent. És a dir, torna a repetir-li perquè no ens entenem. Vostè sí. M'està dient que
però
estan fent...
Però és que el meu deure és amb els ciutadans de Catalunya i els ciutadans de Catalunya haig de defensar-los a través de tots els instruments
creu,
que jo tingui.
Li ho preguntaré d'una altra
manera. I els ciutadans de Catalunya no mereixen tindre casos de corrupció en l'àmbit sanitari. Els ciutadans
de Catalunya...
d'una
altra manera. Vostè creu que aquest procés pot tirar endavant amb aquesta política en defensa dels ciutadans de Catalunya i tant com vostè vulgui dir que té per té raó, però que és una lluita de sigles al final i per tant un debilitament de les opcions que tenen.
No, al contrari, és un enfortiment del procés, perquè els ciutadans han de poder confiar que algú en aquest procés ho està fent tot precisament pels ciutadans, que ho està fent tot per garantir la qualitat de vida dels ciutadans, que ho està fent tot per garantir la transparència en la informació, que ho està fent tot per protegir l'interès general enfront de l'interès privat, perquè si no els ciutadans, com haurien de poder confiar que aquest procés es fa precisament per beneficiar-los? És a dir, el procés té sentit si és un procés que fem per ajudar, per protegir, per ajudar en els nostres ciutadans.
Sí, però...
si no és per això...
Perdone, si el procés... És que, clar, ho lamente, però m'allargaré. Si el procés resulta que s'ha de defensar amb la lluita convencional de sempre de sigles, en la qual cadascú té els seus valors i cadascú defensa raons que són molt boniques quan les sents per cadascú, això vol dir grans
doncs,
discrepàncies
ja
i diferències.
Ja ho tinc. El que ha de fer vostè, doncs, és demanar en aquells que es desmarquen de l'interès general que no ho facin. I així no hi haurà cap lluita de sigles.
D'acord.
Per tant, vostè tan aviat com pugui, que segur que en té ocasió de tant en tant, transmet a la resta de partits polítics de l'art parlamentari català la rellevància, la importància de no deixar-se portar pels interessos particulars, pels interessos d'un determinat privat, pels interessos de les seves sigles i, sobretot, servir l'interès general. I així no hi haurà cap inconvenient, coincidirem perfectament i aquestes discrepàncies que vostè detecta i que evidentment existeixen hauran desaparegut en bé dels ciutadans de Catalunya.
Bé, ara de seguida em permeta. Abans, Josep Antoni Duran i Lleida, avui a Onda Cero, a pregunta del Carlos Herrera, Duran ha dit dues coses. La primera, es planteja no anar a les llistes de Convergència i Unió si la federació inclou la declaració unilateral d'independència al programa electoral.
Si las cosas siguen así, puede llegarse a lo que usted acaba de describir. Y sí, ciertamente sería una declaración unilateral. Y para mí, todo lo que se adopte unilateralmente se aparta de la legalidad. Y además no es bueno, es significativamente negativo. Otra cosa distinta es que haya una mayoría que pueda hacerlo. No creo que Convergencia y Unión vaya a hacer, hasta el día de hoy al menos, no hay ningún compromiso en ese sentido. Si un día Convergencia y Unión plantea que se presenta unas elecciones y que el objetivo es al día siguiente declarar unilateralmente la independencia, pues yo creo que algunos tendremos que pensarlo muy claramente.
Y dos, aposta por la vía Herrero de Miñón para solucionar la enquesta de Cataluña-España.
Por lo que he leído en la prensa esta mañana, sostuvo una tesis que yo comparto de buscar la manera que existe una disposición adicional que hace referencia a vascos y navarros o una por términos de insularidad a los canarios, podría añadirse una disposición adicional sin que eso, por tanto, conlleve una gran reforma y profunda de la Constitución. Yo creo que podría, negociándose, buscar una propuesta política que pudiera ser positiva de cara al problema catalán y someter esa propuesta acordada como propuesta de Estado, someterla a las urnas a los ciudadanos de Cataluña.
Per qui no vol que comenci?
Vostè mateix, no sé. Amb la brevetat que no el caracteritza.
Doncs poc breu. Jo he sigut alumne de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, on el senyor Gonzalo Hernández és professor, en dues etapes de la meva vida. Una com a estudiant d'Econòmiques, que vaig deixar per anar a fer història a l'Autònoma, i l'altra com a estudiant de doctorat, d'un doctorat d'Història Econòmica. Un dels professors d'aquest doctorat era l'Ernest Lluch. I amb l'Ernest Lluch que havíem... I que, jo vaig fer la tesi doctoral sobre un tema molt semblant en el seu, diguem-ne, sobre pensament econòmic, amb l'Ernest Lluch, que havíem tingut discussions apassionades. Ell era molt amic del Miguel Herrero de Miñón i explicaven allò del concepte la Constitució en xicle, és a dir, la Constitució és prou àmplia, pot ser prou elàstica per, com per encabir-hi gairebé tot, a través, per exemple, del concepte de drets històrics, diguem-ne. Si dintre del concepte de drets històrics s'inclouen els drets de la Catalunya foral, perquè Catalunya també era un territori foral, perquè tenia furs, igual que el País Basc i Navarra, doncs tot és possible. A mi això em sembla una opció legítima. Però és que no em correspon a mi decidir sobre això. Jo no la comparteixo, jo em prefereixo una altra, que és la independència. Em sembla perfectament legítim que hi hagi qui defensi això, però en tot cas no sóc ni jo, ni vostè, ni el senyor Herrero de Miñón qui ho hem de decidir, ho han de decidir els ciutadans. Per tant, donem als ciutadans l'oportunitat de decidir si volen o no volen ser un país independent. Ja està, és que és així de simple. I si mentrestant algú té alguna alternativa i és majoritària, doncs que la defensi com l'han defensada sempre, i nosaltres respectarem el resultat democràtic com hem fet sempre. I què esperem de la resta? Que respectin el resultat democràtic com nosaltres hem fet sempre. Respecte a la qüestió aquesta que plantejava el senyor Duran i Lleida, si aniria a llistes o no, això ho resoldran ells i només faltaria, i altra feina tinc jo que opinar sobre el que farà el senyor Duran i Lleida. En tot cas, insisteixo, quina és la millor opció que tenim els ciutadans de Catalunya? Un referèndum. Això és la millor opció. Per què és la millor opció? Perquè és l'opció que implica tots els ciutadans i dona l'oportunitat als ciutadans de votar, els del sí, els del no, etc, etc. I nosaltres volem que voti tothom. Per tant, com que aquesta és la millor opció, per què hem de renunciar a la millor opció? No ho entenc. Si jo estic enamorat de la millor dona del món, per què haig de renunciar a la millor dona del món per conformar-me amb la dona d'un altre que passava? No té cap sentit. Jo estic enamorat de la millor del món, doncs vull la millor del món. Per tant, si la millor opció és un referèndum, per què hi hauríem de renunciar? No ho entenc. Aquesta mania d'especular amb alternatives a la millor alternativa em sembla un error de principiant, diguem-ne. Imagines que jo opinés, encara que un periodista m'ho preguntés, diguem-ne, que els periodistes hi tenen costum a fer preguntes com els hi pertoca. Em preguntés, però escolti, si vostè en lloc de la seva dona n'hagués de triar una altra, vostè m'imagina a mi contestant aquesta pregunta, sabent especialment que la meva dona em sentirà i jo estigués especulant sobre una altra alternativa, oi que no té cap sentit? Doncs de la mateixa manera no penso especular sobre escenaris alternatius al millor dels escenaris, i els ciutadans de Catalunya acabaran votant, i com que acabaran votant, doncs això és el que hem de fer.
La seva dona està classe.
Està classe, però té informadors, és té una habilitat extraordinària saber tot el que he dit, diguem-ne.
Permeta, per acabar, vinga.
Jo voldria aclarir coses, diguem-ne, del guió que està establert, no? El president de la Generalitat ha deixat clar que ell només es planteja fer una consulta legal, que si no aconsegueix una consulta legal d'acord amb les lleis, diguem-ne, vigents a Espanya, si no aconsegueix que el govern espanyol o el Parlament espanyol trobar una sortida, diguem-ne, legal, llavors es planteja les eleccions plebiscitàries, i en aquest cas ell voldria, diguem-ne, esgotar la legislatura, és a dir, aspira, diguem-ne, arribar al 2016. En aquest guió vull saber si el senyor Junqueras i Esquerra Republicana estan disposats a... consideren que ha de ser legal amb Espanya la consulta, si consideren, diguem-ne, que és una qüestió sine qua non, com considera el president de la Generalitat, si accepten com a succedani les plebiscitàries...
Això crec que ho he contestat mil vegades i ara fa 10 segons també.
I si està disposat a donar suport al govern o garantir l'estabilitat del govern des d'ara fins al 2016.
L'Oriol Junqueras i Esquerra Republicana van dir manta vegades durant la campanya electoral, abans de la campanya electoral i després de la campanya electoral, que Esquerra Republicana serà el soci més fidel del poble de Catalunya.
Bueno, sí, però jo...
I com que serem el soci més fidel del poble de Catalunya, farem tot el possible per ajudar en el govern de Catalunya i en el conjunt de les institucions catalanes i en el conjunt de la societat catalana a fer allò que la societat catalana ha demanat fer, que és votar. I, per tant, què farà Esquerra Republicana? Doncs ajudarà al govern i a totes les institucions a tenir la màxima estabilitat possible.
Però el president ha aclarit el seu guió. Jo vull saber si aquest guió l'assumeix Esquerra Republicana o no.
Esquerra Republicana el que farà és ajudar el govern i es desviurà per ajudar el govern a complir amb el seu compromís que els ciutadans de Catalunya vagin a votar. I estem segurs que l'ajuda d'Esquerra Republicana i del conjunt de la societat catalana, entre la qual la d'Esquerra Republicana serà la menys rellevant de totes, sense cap dubte, aquesta ajuda que la societat catalana farà a les seves institucions serà més que suficient perquè puguem votar. I no ens plantegem cap escenari que no sigui que votarem, perquè si ens plantegéssim un escenari que alternatiu al de votar, que és el millor possible, estaríem afablint el millor dels escenaris possibles.
No, però, i com que jo sóc una persona... Cas, però el senyor Junqueras no se m'escapi per l'atenció, home. Jo li he dit, com que per exemple, vostè està disposat a garantir l'estabilitat del govern fins al 2016, sí o no? Independentment de la consulta.
Esquerra Republicana farà tot el possible perquè el govern compleixi amb els seus compromisos que inclouen que els ciutadans de Catalunya votin el 9 de novembre. I estem convençuts que aquesta ajuda que nosaltres farem, que serà molt modesta, però combinada amb el conjunt de la societat catalana, serà més que suficient com perquè puguem votar el 9 de novembre.
L'última pregunta, només vostè estaria disposat a incorporar, a fer-li una proposta al senyor Joaquim Nadal perquè s'incorpori a les llistes d'Esquerra Republicana?
Entenc que aquesta pregunta té alguna relació amb el fet que el senyor Joaquim Nadal acaba d'entrar en aquest estudi, diguem-ne.
Ho dic perquè... Quina sort que no entra el Bugs Bunny.
Ho dic perquè, si no, no, potser no s'entendria el perquè d'aquesta pregunta en concret, diguem-ne.
Joaquim Nadal, bon dia, eh?
Molt bon dia, molt bon dia.
Joaquim Nadal va ser el president del meu tribunal de tesi doctoral i, per tant, hi tinc un cert vincle efectiu, diguem-ne.
I vol dir que hi ha un punt de distància en edat.
També. Doncs, escolti, Esquerra Republicana està disposada a coincidir i a treballar conjuntament amb tots aquells que prioritzin els interessos dels ciutadans de Catalunya. I això, òbviament, inclou el fet de votar i inclou també la defensa dels interessos generals enfront dels interessos d'alguns privats que són incompatibles amb els interessos generals, com fa un moment estava
dient. No sé per tant, de totes maneres, Jordi, deixa'm dir que una proposta d'aquestes característiques com la fórmula del Jordi Barbeta, jo no l'acceptaria perquè em sembla que a mi l'època d'anar en llistes electorals ja m'ha passat i que, en tot cas, la meva contribució a la política del país ha de ser d'una altra manera.
I Esquerra Republicana estarà encantat...
Per tant, has preguntat a la persona no adequada, li havia preguntat amb ell.
No. La proposta... No, senyor. Aquí teníem una entrevista amb el senyor Junqueras.
Sí, però la pregunta és
acaba d'incorporar a una persona referent del món socialista com és el senyor Ernest Maragall. Aviam. I el senyor Quim Nadal...
L'explicaré amb les meves paraules.
El nom del senyor Joaquim Nadal ha estat en totes les travesses de quins socialistes incorporaven
el moviment sobiranista.
Està a punt de no venir, Quan t'he sentit dient Tian Riba, Jaume Barberà, el Vicent Sanchís, tu, Barbeta, tens llibre també? Sí, he pensat, dic, i et queixaves de tants llibres per Sant Jordi, i dic, tot i que el teu ja fa 3 mesos que ha sortit, potser que no hi vagis avui a parlar de llibres.
Que clar, no té llibre aquesta taula.
Doncs jo ho explicaré amb les meves paraules. El senyor Oriol Junqueras no ha incorporat el senyor Ernest Maragall, sinó que el que ha passat és que Esquerra Republicana, que és un partit molt generós, tan generós que fins i tot va anar a buscar el seu president, que sóc jo, fora del partit, imagini si són generosos aquests d'Esquerra Republicana, doncs Esquerra Republicana és un partit molt generós, ha ofert el primer lloc de la llista de les europees amb un independent d'un prestigi extraordinari, que és el senyor Terri Cabres, el número 2 de la llista, el dirigent d'un altre partit polític, l'Ernest Maragall és dirigent d'un altre partit polític, busqueu-me en el món algun exemple de partit polític que ofereixi el primer lloc de la llista amb un independent i el segon lloc de la llista el dirigent d'un altre partit polític. I, en tot cas, això el que demostra és que Esquerra Republicana té aquesta vocació sempre, de sacrificar les sigles en benefici del país, que sempre van posar el país a les seves sigles, i precisament per això fa aquestes candidatures que procuren ser el més transversals, senyor, obertes, integradores possibles.
El senyor Jordi Martí està aplaudint que la seva aixecat
Oriol, puc dir que, en termes històrics, sí, això que dius tu respecte a Esquerra Republicana, sí, és un sempre just de fa 4 dies i que històricament no ha pas estat sempre així?
Bueno, però en tot cas, el que sí que és evident és que Esquerra Republicana demostra una generositat extrema i el cas més extraordinari de tot és que...
Parles per ara.
Home... Sí. Per ara, i per altres moments de la història en què també ho ha fet, diguem-ne, no?
I qui diu generositat pot dir habilitat.
I el cas de generositat més extrema de totes és que em deixen fer de president del partit, imagineu-vos. No?
Però ja finalment te n'has fet, no?
Sí,
o segueix sí, sent independent?
No, vaig fer, vaig fer, vaig fer. Bueno,
això, però... això de que el deixen també té la seva gràcia, perquè vostè sap que des d'algun... en els mitjans polítics es diu, escolta'm, una cosa és l'Esquerra Republicana de l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira i una altra són la resta, que són els de sempre.
Senyor Barbet, és molt bo, realment.
No, això és un...
Esquerra Republicana és un partit extraordinari que demostra la seva responsabilitat cada dia en la seva acció parlamentària i en els ajuntaments, en els moltíssims ajuntaments que governem, i estic convençut de que és un instrument útil, útil.
Però escolta, Oriol, no hi haurà una guerra entre Convergència i Esquerra per veure qui es porta als nacionalistes socialistes? És el que en tot el mundillo està. A veure...
Això de nacionalistes socialistes expliqueu millor perquè són una mica lleig.
És impossible per una raó molt simple, i és que com que jo no sóc nacionalista, no lluitaré per endur-me en cap nacionalista. Jo sóc un independentista amb pressa per deixar de ser-ho.
Però hi ha molts socialistes, nacionalistes...
No, que s'han transformat
de cop i volta en independentistes.
No entenc el concepte. Es refereix al senyor Rubalcaba, que és socialista i nacionalista.
No, em refereixo al senyor Rubalcaba.
Es refereix a la senyora Rosa Díez, que era socialista i nacionalista. A la Rosa Díez, que deia que el País Basc tenia dret a l'autodeterminació l'any 99, quan governava amb el PNB, i ella era consellera d'un govern amb el PNB. I ara diu exactament el contrari, es refereix a aquesta gent. En tot cas, jo li reitero, jo no sóc nacionalista, jo sóc independentista, i a més tinc molta pressa per deixar de ser-ho.
Va. Però de fitxatges externs dels socialistes descartes tots?
Com? No, nosaltres no descartem col·laborar, no fitxar. Nosaltres no fitxem a ningú. Nosaltres no descartem...
Va, el Maragall l'haveu fitxat.
No, que no, si és el president d'un altre partit polític. Nosaltres no descartem, Esquerra Republicana no descarta col·laborar amb tothom que treballi per l'interès general del nostre país.
Adaptant una frase del llibre Testimoni de Càrrec de Proa, escrit pel senyor Joaquim Nadal, Joaquim Nadal vive sin vivir en él. Això ho va escriure Jordi Barbeta. I surt... Què rius?
Sí.
Dinaves bastant, amb en Nadal? Dinaves bastant, amb en Nadal?
No només, sinó que aquest, el Vive sin vivir en él, es referia en uns dies en què jo sabia que tornaria a ser conseller del govern de la Generalitat, però corria la brama de que el president Montilla no em proposaria.
I vostè sabia que sí?
Jo ja sabia que sí, però el Barbeta tenia interès en demostrar
que, no.
que jo vivia
en un
esglai permanent.
Pobre,
perquè l'únic que em movia la vida era tornar a ocupar la mateixa cadira, cosa que ja no... en aquell moment, i hagués passat el que hagués passat, però vaja, ja que has anat a tirar d'aquí, deixa'm explicar una cosa, simplement perquè serveixi de ganxo per la gent. Hi ha un episodi, que és una trobada a Madrid de representants del govern espanyol i de representants del govern de Catalunya, representants socialistes del govern de Catalunya, en un intent d'acostar posicions i d'afavorir accions del govern espanyol cap a Catalunya per un procés electoral que estava venint. I hi havia el president Zapatero, hi havia la Magdalena Álvarez, hi havia el ministre Solves, hi havia Alfredo Pérez Rubalcaba, hi havia Antoni Castells, hi havia Miquel Iceta, hi havia Joaquim Nadal. I en un moment de la conversa surt el tema del possible traspàs dels aeroports de Reus, Sabadell i Girona al govern de la Generalitat. Traspàs efectiu. I, naturalment, aquest tema poc o molt el vaig treure jo. Exactament igual com el dels peatges. I el president Zapatero va dir, home, jo crec que potser això ens dona temps per parlar de l'aeroport del Prat amb més calma. I el qui va dir, no de cap manera, presidente, no lo hagas, va ser Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tremendo.
Figura aquí. Per què ho explico? No pas perquè a mi ara em produeixi cap plaer especial veure que la persona que va sortir en el debat d'ahir al Congrés dels Diputats fos la que aturés un procés de transferència als aeroports de Catalunya, sinó simplement per dir que la meva posició actual és de dubtes molt seriosos pel que fa a la credibilitat d'aquells que de cop busquen camins que fins fa 4 dies no havien ni predicat ni practicat. I res més, és a dir, no vol dir res. Jo segueixo sent el que sóc, segueixo tenint el carnet que tinc, no me n'he anat del lloc, però vull deixar clar que quan algú posa en dubte quines són les meves posicions en alguns temes, les tinc i les he anat adquirint perquè el temps m'ha demostrat que hi ha gent que amb la política juga en el regat curt
i li importa un pito el que siguin els horitzons de llarga durada i el que hagi de ser la construcció del futur. I amb això, els que hi creien han dilapidat ells mateixos, tots solets, la transició, començant pel Partit Popular.
Jo no ho podia haver explicat pas millor, diguem-ne.
Ja.
Perfecte.
Senyor Junqueras, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1.
Ha estat un plaer.
Demà, per cert, fa vostè anys, no?
Sí, demà és el meu aniversari, sí, sí. El somriure que se m'escapa és previ al fet de que vostè em recordés que és el meu aniversari.
O m'ha llegit el pensament, perquè no li...
Somreia perquè, vull dir, perquè m'ho passo molt bé quan vaig a entrevistes, quan em fan entrevistes, i a més, ara m'ha recordat que és el meu aniversari, és un dia molt, molt bonic.
Farà alguna cosa especial o no?
Bueno, tinc un ple municipal.
Ah, està molt bé, és una cosa especial.
Tinc un ple municipal demà, un ple extraordinari, i el dimecres de la setmana que ve un ple ordinari, coincidint amb la final de la Copa del Rei, tenim ple a l'Ajuntament, i a més la setmana que ve també és una setmana molt intensa de Setmana Santa, que Sant Vicenç dels Horts es viu amb molta intensitat. Tenim, aprofito per fer...
Sí, una falca.
Tenim la processó de la cofradia del Cristo Redentor de la Salut i de la Virgen de la Soledad en companyia de la Buena Gente de los Amigos de Granada.
Tu hi vas?
Que és el dijous. Hi vaig jo. I a més, la gent de la cofradia em demana que a més em posi en un lloc rellevant de la processó, que dura unes 6 hores i mitja.
De costalero?
No un lloc tan rellevant. No tan rellevant. Un lloc més visible, però menys important.
Com es diu el lloc?
El lloc que em posen allà a presidir d'alguna manera o altra la marxa, sí, amb una vara, fins i tot.
Una vara?
Sí.
Però no perdo.
Home, extraordinari, dura 6 hores.
La cofradia està pel dret a decidir, a més,
La cofradia té gent molt variada, és una entitat molt important a Sant Vicenç dels Horts, una de les entitats amb més socis de Sant Vicenç dels Horts, i hi ha gent de tota mena, com no pot ser d'altra manera, la immensa majoria dels quals, o gairebé sense excepció, tots encantadors, i dels quals em aprecio de considerar-me enemic. I després tenim la processó més tradicional, que té molts segles d'història, que és la processó de silenci, que és el divendres, que és la processó de tota la vida, surten les imatges de tota la vida. I a més, fem un autosacramental, que és l'autosacramental amb text més antic que es fa a Catalunya. És un text originari del segle XVI, probablement una versió d'un text encara anterior al segle XVI, i això es fa dintre de l'Església, perquè a més els Horts som gent tossuda, de mena, diguem-ne, potser per això jo em faig alcalde, diguem-ne, i malgrat que el Concili de Trento va prohibir fer representacions teatrals dintre de l'Església, això a la segona meitat del segle XVI, nosaltres la continuem fent dintre de l'Església com si no hagués passat res, diguem-ne.
Li està traient temps del llibre del Joaquim Nadal, després d'aquesta falca...
Ho veus?
D'aquesta falca de Sant Vicenç dels Horts, que, repeteixo, hauran de posar grades supletòries si la gent va massa a veure
l'autosacramental.
Ho veus, Bernardos, que els independentistes són gent d'ordre?
I tant.
Jo mai he dit el contrari.
Especialment jo.
Sí. De missa. Missa no és exactament d'ordre.
Gent d'ordre, sí senyor.
Home, no.
Gent de missa i gent d'ordre.
Bé, són 3:15.
Per substituir l'Amparo Piqueras a Sant Vicenç dels Horts s'ha de ser molt d'ordre.
Molt d'ordre, i tant.
Veus?
Que calia ordre en aquell poble.
Oriol Junqueras, moltes gràcies. Fins aviat.
Un plaer.